Fragment final de la novel·la Esquís d'eternitat, de Josep Cuéllar. D'acord amb el pla previst, la Candy havia deixat la seva única passatgera a la regió nord-est de la Lluna, a la fondalada del cràter Yerkes, al límit occidental del mar Icrisium. Tenia sentit, desapareguda la càmera que orbitava la Terra, l'altre dispositiu d'observació del planeta se situava fregant la latitud 15 graus nord de la Lluna, a uns 22 quilòmetres al nord d'on es trobava ella. Sabia que l'havien desactivat, però l'haurien també desmantellat? Era irrecuperable? Ho comprovaria, en primera persona, encara que fos la darrera cosa que fes a la seva vida. En tota probabilitat seria l'última, reflexionar resignada. I la Nede sabia que per aquesta aventura només podia refiar-se de dos éssers de metall, l'Acri i la seva mare, que sortosament es mantenien fidels i obedients. Despullar de l'uniforme, inútil empeny guarnir-se per no res pensar, i s'enfundar a l'escafandre. Havia decidit no esperar. Sortiria a l'exterior de seguida. Una vegada programades les coordenades de l'operació, ordenar l'obertura de la porta de l'hangar. Molt lentament el vehicle abandonà la nau. Ja era a l'exterior, a l'aire lliure. Ja trepitjava la Lluna. Travessava aquell misteriós i força lúgubre cràter amb parsimoni i precaució. Just uns metres més enllà d'on havia allunat la Candy, al vell mig de la planúria, s'alçava un curiós, gairebé estrambòtic turó d'uns 150 metres i forma arrodonida. La Nede se'l mirava amb certa fascinació, encara que en realitat no podia escapar un sentiment superior a aquest, i que era una barreja d'anhel i angoixa. Allà, a l'altra banda de l'horitzó, amagat en la foscor de la nit, hi havia el seu món, aquell que havia abandonat feia eres, ja no recordava quan. Mai no havia estat tan a prop de casa seva. Casa seva? S'havia d'esforçar tot hora a recordar que el que observava no era res més que una imitació, que allò que l'envoltava era una simple còpia dels dos astres que havien marcat la història de la humanitat. I un món, en el cas de la Terra, malgrat tot inabastable i tal vegada tan desconegut ara per ella com ho havia estat Trappist centenars d'anys enrere. I el cas és que la Lluna li resultava força gratificant. Amb el pas de les hores, comprovava amb alegria que millorava la seva capacitat visual. Aquell món silenciós i inert, aquella quietud i l'absència d'atmosfera, dibuixaven en nitidesa el paisatge circumdant, realçaven les serralades que s'endevinaven una mica més enllà, creaven una estranya sensació d'harmonia, de pau. Thank you. I tot i això, aquell no deixava de ser un territori hostil per a la vida humana. Ho comprovà força quilòmetres més endavant. Fixada en les meravelles que l'envoltaven, no parà suficient atenció a l'erràtica marxa del vehicle, que subtilment s'havia anat desviant de la trajectòria fixada i avançava en direcció nord-oest, cap al cràter Proclus. Una errada de programació? Quan s'adonà de la situació, forçà una brusca maniobra esquerra-dreta i a l'instant notà un fort sotrac a la part inferior del vehicle. No en tingui cap dubte, havien embarrancat. Què fer? Sentia una certa aprensió a abandonar aquell espai protegit que, encara que minúscul, infonia una indubtable sensació de seguretat. I enviar l'Acri, que confirmà el pronòstic que el vehicle avançava per un sender molt més estret del que aparentava observat des de la finestreta interior, sortejant a banda i banda roques de considerable volum, algunes força punxegudes. En una d'elles es encallà fatalment la roda posterior dreta, enfonsant-se uns centímetres en el sòl lunar i bloquejant l'eix del vehicle. I encara tingueren sort, 2 metres més endavant el camí s'obria en el marge dret sobre un pendent força pronunciat. Si s'hi haguessin precipitat, els danys serien irreparables. De fet, ho eren. Obrir la porta i baixar a poc del vehicle. Mirar al cel uns instants, com si reclamés ajuda. Silenci. Revisar amb greus dificultats físiques els desperfectes ocasionats, sí, irreparables. L'Acri, que no deixava de ser, com l'havia definit en rang, un animal de companyia en format metàl·lic, no disposava de capacitat per afrontar aquella feina mecànica. S'acabava allà l'aventura? Tornar a entrar i reposar una llarga estona, assegut al seient del conductor, amb la mirada perduda a l'horitzó i els ulls en blanc. No va ser fins força després que se li acudí de mirar el panell de control i aquí rebé per primer cop una bona notícia. Era més a prop de la seva destinació del que havia suposat. Si el control de ruta no havia sucumbit també aquella aparent maledicció de la Lluna, restaven en línia recta 1.411 metres. S'alleujà, però només per un instant. Perquè el dilema era aterridor, abandonar tan a prop de l'objectiu final o fer front a una penosíssima i llarga travessia a peu en condicions extremes. Sorprenentment, mai li passà pel cap una tercera opció, reclamar el vehicle de reserva de què disposava la Candy. Confusa i presonera d'angoixa, recordava les imatges d'aquells primers 2 homes caminant, saltironejant damunt la superfície lunar tants segles enrere, en un lloc no massa lluny d'on es trobava ella, i glorificant aquell primer pas. I aquí no es tractava d'un pas, sinó de milers. S'alimentà copiosament, sense efectes negatius ulteriors, els vòmits havien cessat, i dormia una estona. Quan es despertà, ho tenia decidit, no l'embargava cap dubte. Sortir del vehicle, s'acomiadar d'ell com si d'una persona humana es tractés i enfilar el camí. Havia calculat que avançant cada dia 500 metres, en una mica menys de 3 jornades, hauria arribat a destí. L'acompanyava l'Acri, encara que sabia que per un temps limitat. Lluny de la Candy, estava mancada de la seva font d'alimentació i, en conseqüència, estava condemnada inexorablement a una vida efímera, a un fatal desenllaç més aviat que tard. Però la Nede preferia viure al seu costat aquest tràngol que deixar-la morir sola i abandonada enmig d'aquell paisatge espectral. La seva mare havia quedat a la nau amb la missió de reparar el telescopi. Vint metres més enllà, girà la vista per última vegada. Ni tan sols aquella curta distància, malgrat el cel fi i transparent que l'envoltava, va ser capaç de distingir el vehicle com alguna cosa més que un embalum de forma i estrany. Serrà les dents i continuà endavant. Va ser a un pas de l'abisme, a un instant de perdre-ho tot, la pròpia vida. Les últimes hores havien estat terribles i les forces minvaven a cada minut. Havia esmerçat ingents esforços en arranjar el regulador d'oxigen del casc, que presentava una lleu fuita. Ho havia aconseguit, això sí, al preu d'un desgast enorme i de capgirar els plans del trajecte. Havia perdut un temps preciós. Cada metre era una marató i ara avançava sola, absolutament sola. Quan començava a declinar la llum a l'horitzó, havia enterrat l'acri. Un enterrament simbòlic, unes pedres al seu voltant i un amulet que la Nede havia rebut de la seva àvia i que havia penjat del seu coll des dels 14 anys. En aquesta hora hauria desitjat tenir al seu costat a la seva mare, però havia preferit deixar-la a la Candy, a cura del telescopi i per si hi havia un retorn. Es consolava pensant que potser millor així, altrament podria tenir no un, sinó dos cadàvers. Sortosament, la seva vista s'havia anat adaptant del tot a la feble llum lunar i fins i tot l'afavoria, aquella lluminositat suau i tamisada, però s'havia produït un incident en absolut més greu que els anteriors, però que vessava el got. Es trencà la bota del seu peu esquerre. I aleshores esclatà, perdé el control, de sobte sentí que s'asfixiava dins l'escafandre. Començà a moure's compulsivament, a cridar, a xisclar, presonera d'un pànic i d'un terror indescriptibles. Es llançà a terra i sortí rebotada a l'instant, es colpejà la mà i llavors, en un arrebatament inconscient, va desfer el casc i va fer el gest de treure sol. Es va refrenar ben bé a l'última fracció de segon, al caire del precipici, potser advertida per una veueta amiga o afectada per un momentani domini de la raó. Ara qui pensava estava convençuda que si hagués traspassat aquell fatídic llindar, no s'hauria aturat aquí i hauria acabat traient-se tota la vestimenta. S'hauria despullat del tot. S'hauria immolat a cel obert, sota els astres i amb la resplendor fugaç de la Terra brillant tènuament a l'altra banda. Hagué de recapitular una llarga estona i agafar forces. Era a 600 metres del destí final i l'incident efectivament no era greu. En realitat, el que s'havia malmès era la base de la bota, una plataforma metàl·lica adherida al calçat semblant a una ferradura de cavall que ancorava el peu al terra, evitant les escenes gairebé còmiques del principi de l'era espacial amb els astronautes jugant amb els efectes de la manca de gravetat. Al capdavall d'aquella peça en duia una de recanvi a la motxilla. Reprès el camí, el següent tram fou més tranquil. Unes desenes de metres més enllà, a la banda esquerra, s'observaven dues estranyes construccions de poca alçada, tal vegada tres si s'afinava la vista. Construccions de taulats ovalats que a aquella distància fàcilment podien abocar la closca d'unes tortugues gegantines emergint sobtadament del terra. Potser millor encara les casetes d'uns nans sortides d'un conte infantil. Qui dimonis hauria aixecat aquelles edificacions enmig de la terra àrida i desolada de la lluna crepuscular? Amb quina finalitat? S'hi hauria refugiat algú en temps remots? El seu instint li reclamava d'apropar-s'hi i esbrinar-ho, perquè l'existència d'aquelles edificacions no figurava en cap apartat de la cartografia oficial que li havien lliurat. El seu instint l'empenia a fer-ho, però el seu cervell li deia: «Alto, no tentis més la sort», i ella cedí. Tal vegada un altre dia, es digués a si mateixa, ja del tot incapaç de controlar el factor temps. I continuar avançant l'embargava per una sensació estranya, com si algú o alguna cosa vigilessin els seus passos, la percepció creixent de ser observada. Una cosa similar al que havia experimentat passejant pel jardí de Trappist. Allà més aviat l'incomodava, aquí no. Lluitava també contra alguns fantasmes de la imaginació. Els cicles de la Terra i la Lluna provocaven sovint espectacles de llums i ombres damunt les serralades del nord, i a vegades s'imaginava que aquelles formes que semblaven dansar a l'horitzó eren figures humanes de proporcions gegantines que les saludaven amistosament. O no? La que observava ara era ben curiosa, com un remolí de falsos núvols que dibuixaven entre les muntanyes una figura deformada, grotesca. Esclafia a riure. Aquella figura li recordava les formes rotundes i un pèl desproporcionades d'un vell amic de la família que els visitava sovint a casa seva quan ella era petita. I aquest primer esclat de riure va anar seguit d'un segon. I d'un tercer i d'un quart, fins a esdevenir incontenible. Sabia que havia d'administrar l'oxigen i que les expansions emocionals no hi ajudaven, però el fenomen s'escapava a la seva voluntat. Era incontrolable. I així, rient feliç dins el cas, i a vegades estones fins i tot cantant, avançava encara més lleugera, mentalment volant sobre el monòton paisatge. Fins que el camí va fer un gir sobtat. A la dreta s'obria una esplanada que culminava en direcció nord en una espècie de talús. Segons el mapa, just allà s'hi trobava la càmera d'observació de la Terra, encastada en la part superior d'un edifici sense obertures de 7 metres d'alçada i que constituïa un autèntic búnquer, una torre fortificada, segons la imatge a escala que veia la Neda en la seva pantalleta. Allà fora, però, tot era negre. No s'inquietà, encara era lluny. S'hi apropà amb precaució. L'ascens d'aquells pocs metres del talús resultà molt feixuc en una hora terriblement fosca, on ni el poderós raig de llum de la llanterna aconseguia dissipar les ombres. No recordava quan trigà a arribar dalt, però sí que estava esgotada. S'assegué a recer del sortint d'una roca. Esbufegà i mirà en totes direccions. Res. Repassà una i altra vegada les dades, les coordenades del lloc. Era aquí, sense cap mena de dubte. I davant seu només hi havia roca i sorra, cap construcció humana. Així doncs, l'haurien demolit, tan derrocat del tot? Es preguntà la Neda. Per què? Quin sentit tenia? I com s'explicava que després d'una operació d'aquesta envergadura no hagués quedat cap resta, cap senyal damunt el terra immutable de la lluna? Contrariada i trista, va fer el gest instintiu d'agafar-se el cap amb les dues mans i balancejar-lo a dreta i esquerra, negant-se a acceptar el que veia, o millor dit, el que no veia. Decidí desfer el camí i baixar a la fondalada. S'assegué al vell mig de l'esplanada, jugant una estona amb la sorra que s'escolava entre les seves mans enguantades. Exclamava: «Per què m'has fet aquesta jugada, amiga lluna, ara que començava a estimar-te?» Capritxosa, voluble lluna. Li vingueren al cap un seguit de cançons, desenes, que des de temps immemorials recordaven l'astre més vell i esplendorós dels que brillaven en el cel dels humans. Blue moon, you saw me standing alone. No veié, més aviat intuir el pas d'un raig fugaç. Per un instant se sacsejà tot ella i esperà. I n'hi hagué un segon i alguns més. Li costà una bona estona esbrinar-ne l'origen. La llum reflectida del sol naixent, escapolint-se entre les muntanyes, projectava breus fogonades sobre la paret sud de l'esplanada, que refulgien a minucitat de brillantor. Un bonic, poètic espectacle de comiat, pensa ella. O alguna cosa més. El cas és que cada cop estava més intrigada per aquell fenomen. Els flaixos es projectaven al llarg de tota la paret sud, però tan sols refulgien amb vigor explosiu en un espai molt concret i delimitat. Per què? S'aixecà i travessà l'esplanada en aquella direcció. Mentre avançava, pensativa i taciturna, s'adonà que per primer cop en eres, més enllà d'on arribava la seva fràgil memòria i gairebé de forma inconscient, estava fent plans per un possible retorn a la Terra. Insensata, si tornar a la Candy suposava ja una odissea sense cap garantia d'èxit, el somni de desplaçar-se a casa seva era una pura i simple entelèquia. I malgrat tot, el cervell li bullia a una velocitat de vertigen, defugint qualsevol consideració raonable. Sí, volia tornar, volia recuperar la seva vida ordinària, rutinària i sovint avorrida. Volia tornar a mirar les seves velles pel·lícules, però ara acompanyada. Volia abraçar els seus, repartir petons i estrènyer la mà, obrir el seu cor. Ella, de natural tan reservada. Però on era ara aquell món, aquella gent, tot irremissiblement perdut? L'últim esclat de llum davant seu va ser imponent. Bé, també era més a prop. Havia de renunciar a qualsevol futur, també aquí a la lluna? recordava haver llegit que en temps antics una colònia humana habitava uns paratges semblants a aquests, si bé situats a l'altra banda de l'hemisferi nord, més enllà del Mare Imbrium. Restarien dempeus aquelles edificacions? Serien habitables encara? I com arribar fins allà? De sobte s'aturà un instant. Déu meu, exclamà. Ara ho recordava. Era prodigiós. Com li podia haver passat per alt? Allà dalt, mentre orbitava la lluna des de la Candy, pocs instants abans de ser vençuda per la son, havia observat unes llumetes ubicades justament en aquell punt del mapa lunar, el mar de les pluges. Eren llums artificials, producte d'algun enginy de fabricació humana, d'això n'estava segura. Subsistiria encara la colònia enmig de totes les vicissituds esdevingudes? Una nova fogonada, ben bé davant seu, gairebé arruïna del tot la seva ja molt precària visió. I és que es trobava just enfront de l'indret on la paret reflectia aquells poderosos esclats de llum. Bé, havia descendit tan sols unes passes més i podria tocar-la amb la mà. I era ben curiós que en aquella hora la dominessin dos sentiments absolutament oposats. Aprensió per un imminent final i alhora una torrencial i desbocada desaforada capacitat de fer plans, de construir-se un futur tan radiant i feliç com improbable. Un curtcircuit emocional. Les últimes passes van ser doloroses, penoses, amb la mirada sempre clavada al terra. Qualsevol relliscada resultaria fatal. Arribar exhausta dalt i no trigar ni un segon a adonar-se de la realitat i s'estremir. El que hi havia davant seu era una estructura rectangular aparentment de cristall translúcida i sòlida, d'uns 6 metres d'alçada i 2 d'amplada i que no estava adossada a la paret posterior com havia imaginat des de la distància, sinó lleugerament separada d'ella. Una mena de mirall gegant que reflectia la llum solar magnificant l'impacte lumínic. Una torre de vidre hermètica, de proporcions ajustades i perfectes, l'obra d'alguna intel·ligència avançada, en cap cas el fruit d'una evolució natural. S'encantà una bona estona mirant-la, sense treure la vista de la part més elevada d'aquella estructura, allà on el vidre es fonia amb el cel en penombra. Hipnotitzada, la voltà després pausadament examinant-la amb detall. La tocà, la grapejà. I apropà l'orella, fent silenci en el seu interior, per auscultar algun so a través del casc. Silenci. Era buida i muda, aparentment inerta. Es bufegà amb més força que mai. Després d'envoltar-la un parell de vegades més i escrutar-la per totes bandes com si es tractés d'un metge que explora el seu pacient, s'assegué a 2 metres d'ella. No podria dir el temps que va romandre allà, agafada una roca de tall preciós que semblava competir en bellesa i inquietant majestuositat amb el propi vidre gegant. Tal vegada s'hi passà més d'una hora, estones, entre somiejos. Oh, despertar de sobte, s'aixecà d'una revolada i començà a enfilar el pendent de la paret, deixant rere seu l'objecte misteriós, mentre exclamava balbucejant: «Això ho explicaria tot, això ho explicaria tot!» Era una reacció instintiva, fora assenyada i irracional. Volia, des del cim, observar la Terra. Gairebé perd la vida en la posta. S'entrebancà, donà tombarella sense direcció, perdé la noció de l'espai, es lesionà el maluc. Gemegant, amb penes i treballs, tornà a la plataforma, al costat de la torre. Una aventura absurda i fracassada. Reposar una estona, adolorida i enfadada amb ella mateixa, i intentar reflexionar amb més calma. Agafar el comunicador i es posar en contacte amb el robot que romania la nau. Li demanà que l'informés dels resultats de l'observació de la Terra. La mare trigà uns segons a contestar que a la neda se li van fer llarguíssims perquè temia que fos ella, amb la seva malmesa oïda, qui realment no sentís el que li deia la seva interlocutora cibernètica.
L'escolto perfectament. Telescopi arranjat. He observat el seu planeta 48 hores seguides i no ofereix senyals de vida intel·ligent evolucionada. És un món primitiu, sense tecnologia. Sense cap rastre de civilització. No hi ha edificacions, infraestructures, carreteres. Res.
Ella respirà alleujada. La veritat és que sentia un càrrec de consciència. D'ençà que havia abandonat la Candy, ni una sola vegada havia contactat amb l'únic ésser de metall que en aquella hora subsistia damunt la superfície lunar. Li preguntà per la vida animal. Una altra pausa.
Em permeto recordar-li que aquesta distància el telescopi no disposa de capacitat suficient per visionar des de l'espai exterior objectius d'aquestes dimensions.
Era cert, la Nede ho havia oblidat. Ho havia oblidat? Si era justament aquest el motiu pel qual havia travessat la Lluna. Encara més contrariada, va fer un últim encàrrec al robot: enfocar la regió del mare Imbrium i informar-la de tot el que hi observés. Aquelles estranyes llumenetes.
Automatic. BPM. 120. High energy.
Just en aquell moment es produí una mena d'interferència en la comunicació. I seguidament, al voltant seu, començà a sonar un xiulet sorollós i molest que anava augmentant de volum. Ella, a Trappist, durant el primer despertar, havia patit els efectes desesperants d'un xiulet a les oïdes que no cessava, però aquest era molt més angoixant. Li agafà un cert mareig i deixà caure d'entre les mans el comunicador. La connexió amb la Candy havia acabat abruptament. Però no pas el so, cans al contrari, augmentava sense aturador. Temé que li rebentés el timpà. Què havia de fer? Treure's el casc? I d'on venia? De la torre de vidre? D'algun altre indret del cràter? Però en un món sense atmosfera? O tal vegada pensar amb angoixa s'originava en el seu propi cervell, producte d'alguna connexió neuronal malmesa. Sabia que aquests fenòmens es produïen a vegades en persones alterades psíquicament, com era el seu cas ara mateix. Desesperada, s'acostà a la torre i clavà el casc amb violència a la part lateral de l'estructura, fent un suprem esforç per escoltar l'interior. El so no disminuï d'intensitat, però cada cop anava agafant més una forma musical identificable per l'oïda humana. S'anava transformant en un espatec brutal de trompetes i timbals, tot barrejat, caòtic, distorsionat, però amb unes línies de fons que li resultaven estranyament familiars. La Nede no dubtà i ara, de forma conscient, es va desfer del casc i, a cara descoberta, aplicar l'orella al vidre, fred i polit. El redoble de timbals agafava un crescendo espectacular apoteòsic, mentre s'obria pas l'harmonia d'unes notes musicals ja perfectament reconeixibles. I de cop i volta tot va encaixar, la torre, la música. Va caure de genolls a terra, va enfonsar el cap entre les cames, la ment en blanc, les mans obertes al cel. Esqueix d'eternitat.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night.
Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light.
Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night.
Grave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light.
And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
De la novel·la Esqueix d'Eternitat 2, la publicació de la qual es preveu per aquest any 2026. La Nede havia dormit molt poc darrerament. D'ençà que el calendari marcà l'any 303 de l'arribada a Trappist, s'havia refugiat a l'entranyable, mutilada primer, reconstruïda després nau, anomenada Candy, que un dia, ara tan lluny en el temps, havia aterrat en aquell món desconegut. I és que no volia perdre's de cap de les maneres el gran esdeveniment pel qual tant havia sospirat i pel qual tant s'havia preparat. 8 generacions després, la plenitud de la seva vida coincidiria amb el final de la llarga travessia que un altre Nede havia iniciat 3 segles abans. Ella gaudiria del privilegi limitat a ben pocs de rebre notícies per primera vegada en tant de temps de l'altra banda de l'univers. Estava convençuda que les expectatives no quedarien defraudades. Tanmateix, i tot i que havia calculat amb molta precisió les dates, li calgué esperar una mica. El 14è dia, mentre feia guàrdia a prop de la pantalla, aquesta es despertà del seu llarg son. Hi havia un missatge, sí, un missatge amb origen a la Lluna, sí, però qui l'enviava no era qui la Nede hauria esperat. No era la seva homònima, el rostre de la qual coneixia perfectament perquè figurava els llibres d'història que qualsevol alumne de Trappist havia d'estudiar durant la seva infància i adolescència. Tampoc era cap altre ésser humà, això en realitat encara hauria resultat més sorprenent, no. Qui apareixia a l'altra banda del monitor era un ésser de metall, un robot. La Nede no tingué cap dubte des del primer instant que es tractava del robot que els integrants d'aquella primera expedició anomenaven la mare. Aquí, la unitat robòtica CH-207-02 transmetent des de la superfície del satèl·lit Lluna orbitant el planeta Terra. La missió encapçalada per la comandant Nede ha fracassat. Només de sentir aquestes paraules, a la Nede espectadora se li regirà l'estómac. La comandant va perdre la vida víctima d'un col·lapse mental i físic a l'extrem nord-occidental del cràter Yerkes. Pròpiament, la seva mort es va produir per asfíxia, en abandonar de forma incomprensible el seu casc i exposar-se a cara descoberta als elements hostils. Els fets s'esdevingueren just als peus d'una torre de vidre hermètica d'uns 6 metres d'alçada i 2 d'amplada. Una torre de vidre? A la Lluna? Es preguntava la Nede des de Trappist. La mare continuava impassible el seu relat, aparentment indiferent a la tràgica situació que narrava. Un cop confirmada la mort, vaig procedir al seu enterrament amb els honors deguts. Havia observat que la mateixa torre de cristall disposava d'una cavitat inferior mig soterrada que podia resultar adequada per dipositar el seu cos, i així va ser. Tanmateix, una vegada practicada l'obertura a través del braç robòtic, vaig comprovar que la comandant no seria l'única resident d'aquella tomba, una autèntica cambra funerària creada per algú amb aquesta expressa finalitat. A 2 metres d'on ara reposa ella hi figurava un altre cos humà, el d'un home sepultat, segons els meus càlculs, fa aproximadament 500 anys. La Nede afinà més l'oïda, no donava crèdit al que sentia. El cadàver es trobava en perfectes condicions de conservació i el rostre del difunt era gairebé idèntic al del senyor Rang, membre de l'expedició de la Candy, en la qual vaig tenir l'honor de participar. La Nede no va poder evitar un somriure, en la qual vaig tenir l'honor de participar. En aquestes circumstàncies i sense superior jeràrquic de qui rebre les pertinents instruccions, em vaig permetre la llibertat d'extreure material genètic del seu cos i analitzar-lo al laboratori. Els resultats són concloents. La persona enterrada és familiar directe del senyor Rang, probablement el seu pare biològic. Hi hagué una fallada en la comunicació i la pantalla restà negra uns segons, suficients perquè la Nede se sobresaltés, però va resultar ser una falsa alarma i la transmissió es reprengué amb normalitat. La mort de la comandant es va produir fa 54 hores, el temps necessari perquè m'hagi pogut desplaçar fins al lloc dels fets en el vehicle de reserva, practicar les actuacions que els he relatat i tornar a la Candy. I la seva desaparició anirà acompanyada de la meva, que és ja inevitable. Tot i disposar de més autonomia que la unitat robòtica CH-207-04, que va acabar els seus dies fent costat a la comandant en la travessia, a causa d'una fallada en la font d'alimentació de la nau, les meves reserves es troben 2 graus per sota del mínim regulat. col·lapse imminent. Que va acabar els seus dies en la travessia, repetia la Nede entre admirada i sorpresa. Abans, però, del final, els haig de posar en antecedents d'un altre fet sorprenent. L'última missió que em va encarregar la comandant va ser observar la regió del Mare Imbrium, on ella havia cregut detectar alguna presència humana. Ara puc confirmar-los que la comandant no anava errada. Vaig desplegar una sonda aèria a 1.000 metres d'alçada sobre la superfície lunar i les dades reportades per l'enginy acrediten l'existència de dos elements propis de la vida humana en un indret de l'extrem nord d'aquella regió, no lluny dels Montes Alpes, llum d'origen artificial i calor. Hi hagué una breu pausa. A l'hora del comiat, m'agradaria pensar que en tot moment he obrat amb rectitud i lleialtat envers els meus caps i fidel als objectius pels quals vaig ser creat. Fi de la transmissió. Quan la pantalla s'apagà i tornà al negre, la Nede s'acomodà a la butaca. Era conscient que no podia demorar ni un minut més la seva cita amb la història i que el viatge que era a punt d'emprendre cap a un futur desconegut era alhora també un viatge al passat, un passat que un home de la seva mateixa sang, de nom Kidan, havia deixat escrit als inicis d'aquella gran aventura. Havia llegit aquelles pàgines infinitat de vegades, sense anar més lluny, encara unes hores abans. Si en virtut de la cronologia dinàstica encetada pel seu avantpassat li havia pertocat a ell el títol de Nede V, ara es despullaria de qualsevol numeració i de qualsevol pretensió de glòria i afrontaria a cara descoberta el seu desafiament més gran, el seu repte més ambiciós. Tancar els ulls un instant i els tornar a obrir. Una llàgrima rossolava per la seva galta.